El primer cafè de Ràdio Estel. Què tal? Salutacions. Benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Avui és dimarts, 24 de setembre, festa de la Mare de Déu de la Mercè. En el primer cafè de Ràdio Estel parlarem sobre les presons. Intentarem aclarir si són beneficioses per la regeneració personal i social i ho farem en conversa amb el mercedari Jesús Roy, capellà de la presó de Can Brians, com també amb l'advocat penalista Lluís Batlló i l'advocada de Justícia i Pau Núria Sastre. Ja en la segona hora del primer cafè entrevistarem Xavier Urriols. Ell és expert en folclòric català i farem un sacralia ben especial, un sacralia a casa nostra, dedicat a la patrona de Barcelona, la Mare de Déu de la Mercè. I a la secció Solidaritza't presentarem l'associació Solidaritat amb la gent gran. Tot això i més de 8 a 2 quarts d'11 del matí al primer cafè de Ràdio Estel, que per cert donarà pas a l'ofici solemne des de la Basílica de la Mercè.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Molt bon dia, Sara Cruz.
Molt bon dia, Mercè Raga, i moltes felicitats.
Moltes gràcies, Sara Cruz.
Estàs guapíssima avui, que tens dinar familiar o alguna cosa.
Tinc un dia especial.
Home.
Felicitem a totes les Mercès.
I tant, també, a totes. Especialment a tu, avui.
Doncs a partir d'ara i fins les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla, Mercè Raga, la producció, el David García i el Ferran Capdevila, a la redacció Gerard Campos i Miquel Vera, la selecció musical Maria Sierra Rodríguez, Sara, perquè mai l'anomenem.
No.
I l'hem d'anomenar, perquè és una peça vital al primer cafè de Ràdio Estel, la Maria Sierra.
I a tota la ràdio.
I a tota la ràdio. Per nosaltres ens ajuda moltíssim.
Sí, només les efemèrides ja les tria ella, per tant...
Queda dit, eh? Salutació, molt bon dia a la Maria Sierra Rodríguez i també una salutació ben especial a les vies de so Xavi Aguilar i avui al Jordi Carretero. A partir d'ara el que fem és repassar les notícies del dia.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Passant ara mateix 2 minuts de les 8 del matí, l'experimentat corresponsal de guerra, Marc Marginedes, enviat especial del diari El Periódico, l'han segrestat a Síria.
Doncs sí, un grup de la insurgència siriana manté retingut des del 4 de setembre passat l'enviat especial del Periódico a Síria, com dèiem, Marc Marginedes. El periodista viatjava en cotxe juntament amb el xofer de la companyia quan va ser interceptat per diversos combatents jihadistes prop de la ciutat de Ham, a l'oest del país. Des d'aleshores, la redacció del diari no ha pogut contactar amb ell. Aquest era el tercer viatge de Marginedes al país des que va començar aquest conflicte armat.
Repassem altres notícies del dia. El Partit Popular promou un acord amb Ciutadans, el PSC i Unió per defensar una Catalunya espanyola.
De manera pràcticament simultània, la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i també la secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, han fet una crida a tots aquells que estan en contra de la independència de Catalunya, al marge de les ideologies, a articular-se en una plataforma que aglutini partits polítics i societat civil. Escoltem la presidenta del Partit Popular català, Alicia Sánchez Camacho.
Conjunta que permeti una organització de tot el bloc que està en contra de l'independentisme, que està a favor de l'Espanya del segle XXI i que està a favor també de millorar la situació i la relació de Catalunya dins d'Espanya. I reitero, des de la més absoluta discrepància ideològica amb el Partit Popular, però persones de diferents nivells i de diferents procedències.
I de la seva banda, Maria Dolores de Cospedal també parlava d'aquesta proposta davant dels mitjans de comunicació de Madrid amb la intenció, ha dit, de defensar una Catalunya espanyola i una Espanya amb Catalunya.
Imparcialitat no és neutralitat. Aquesta és la resposta que salva el president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, això de la recusació.
El tribunal argumenta que l'obligació d'imparcialitat que la llei imposa als seus magistrats no equival a neutralitat. Les recusacions per falta d'objectivitat presentades per la Generalitat i també el Parlament finalment van ser rebutjades per 9 vots contra 2 la setmana passada.
Altres notícies d'aquest dimarts. Mariano Rajoy diu que caldrà més reformes doloroses per crear ocupació.
Ho ha dit en una entrevista al diari nord-americà The Wall Street Journal. El president espanyol no ha volgut especular sobre quan s'aconseguirà millorar la taxa de desocupació. Rajoy sí que ha assegurat que mentre ell va a Europa discutir la unió bancària o fiscal, i aquí a Espanya, per exemple, parla de prendre una mica de via en sentit contrari, en al·lusió al president de la Generalitat, Artur Mas. Mentrestant, el Banc Central Europeu està disposat a oferir a la banca una nova injecció de liquiditat a llarg termini per impulsar el crèdit.
I el rei Joan Carles tornarà a passar avui per la sala d'operacions a l'Hospital Universitari Quirón de Pozuelo de Alarcón, a Madrid.
El motiu d'aquesta nova intervenció és un focus infecciós a la pròtesi de maluc que li van implantar el mes de novembre passat. Els metges li hauran de retirar aquesta pròtesi i canviar-la per una altra. No s'ha detallat, però, si aquesta operació es faria en una o dues fases.
Vuit i cinc minuts, obrim crònica internacional. El govern de Kènia dona per alliberats tots els hostatges que hi havia atrapats al centre comercial Westgate de Nairobi, assaltat, recordem-ho, per un escamot d'islamistes somalis del Shabab dissabte passat.
Així ho ha assegurat a través del seu compte de Twitter el Ministeri de l'Interior kenià. La xifra oficial de morts és de moment 62, balanç inferior al que havia donat la Creu Roja, que parlava de 69 morts, 63 desapareguts i 175 ferits. Ja unes hores abans, les forces de seguretat havien informat del rescat de la majoria d'aquests hostatges. En l'assalt de la policia, de moment han mort almenys dos assaltants que se sàpiga, segons fonts del govern, que ha assegurat que tots eren homes, alguns dels quals anaven vestits de dones. Més de 10 sospitosos han estat detinguts i seran interrogats per la policia.
Una altra notícia en crònica internacional. Els conservadors alemanys estudien les opcions per formar govern després dels resultats definitius de les eleccions. Recordem, aclaparadora victòria a la cancellera Angela Merkel, però sense arribar, això sí, a la majoria absoluta, serà amb un 41,5% dels vots.
Sí, Mercè, en una roda de premsa, la cancellera alemanya ha assegurat que la seva política europea és d'integració i que no veu cap motiu per canviar-la. És més, ha afirmat que és partidària de continuar el procés de reforma a Europa per argumentar-ne, volíem dir, la competitivitat i recuperar la confiança dels inversors. D'altra banda, la cancellera ha dit també que les negociacions per formar nou govern estan obertes i que ja ha tingut el primer contacte per formar govern amb l'SPD, que ha quedat segona en els comicis amb el 25,7% dels vots. Merkel, però, ja ha avançat també que no exclou mantenir converses amb altres partits. I d'altra banda, Mercè, recordem que ahir mateix va dimitir el president del Partit Liberal, Philipp Rösler, després d'aquest fracàs electoral.
En esports, l'Espanyol va confirmar ahir contra l'Atlètic el seu bon inici de temporada després d'imposar-se als bascos 3-2.
Dos gols de Víctor Sánchez, el primer de bandera, i un altre de Sergio García, en donar la victòria als periquitos, que pugen fins a la cinquena plaça amb els mateixos punts, 11 concretament, que el quart classificat, el Villarreal, que és per ser el pròxim rival a la Lliga. De Marcos i Ibai van anotar pels bascos.
I parlem del Barça, que avui juga contra la Reial Societat.
Doncs sí, el tècnic Gerardo Martín ha donat descans a un dels intocables fins ara, Cesc Fàbregas. Sergio Busquets, en canvi, torna. Recordem també que Jordi Alba i Carles Puyol són baixa per lesió. A la llista de 19 convocats està formada, per exemple, per Valdés, Pinto, Alves, Montoya, Piqué, Mascherano, Bartra, Adriano, Busquets, com dèiem, Song, Xavi, Iniesta, Dos Santos, Sergio Roberto, Messi, Neymar, Pedro, Tello i Alexis.
I demà és el torn del Real Madrid, que juga davant l'Elx.
Doncs sí, recordem que Gareth Bale, que no va poder debutar al Bernabéu en lesionar-se durant l'escalfament del Real Madrid-Getafe, es patrà aquest partit, però sí que estarà a punt, sembla, pel partit més important de la setmana, en el derbi madrileny davant de l'Atlètic. Les proves mèdiques han determinat que no té cap trencament muscular, sinó simplement una sobrecàrrega.
I en bàsquet, serà el FIAC Joventut i Jordi Trias han arribat a un acord per la rescissió del contracte que els unia. El jugador amb una de les fitxes més altes de la plantilla signarà ara amb el River Andorra, un dels equips forts de la Decor i candidat ferm a l'ascens a la Lliga Endesa.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Serà notícia curiosa del dia.
Doncs jugar a videojocs, Mercè, provoca el que es coneix com a síndrome ull sec. Un estudi de la Politécnica de Catalunya, la Universitat Politécnica de Catalunya, la UPC, revela que davant la pantalla d'ordinador es parpelleja unes 5 vegades per minut, quan el recomanable és fer-ho 3 vegades més, és a dir, 15. El director d'aquest estudi, Genís Cardona, diu que és perquè els jugadors inconscientment prefereixen no parpellejar que no pas perdre la partida. Recordem, Mercè, que demà a l'entrevista parlarem precisament sobre el mercat dels videojocs. Saps, per exemple, quants milions d'euros de despesa hi va haver a Catalunya en videojocs l'any passat, l'any 2012?
T'ho dic?
Vinga.
117?
Sí.
Has vist?
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Sara, has vist com acabem avui l'informatiu, el bloc informatiu
sí,
del
sí.
Primer Cafè?
Comencem amb Nirvana i acabem amb el Danubi.
Amb un vals.
És que veus, aquí hi ha de tot.
Aquí hi ha de tot. Al Primer Cafè podeu trobar de tot. I és que l'UBC homenatge a la ciutat convidada de la Mercè amb un concert de valsos clàssics vianesos. Ens encanten els valsos. A mi m'agraden molt, eh?
A mi també. El que passa és que si algun dia em caso hauria d'aprendre a ballar-lo una mica perquè no el domino massa.
Això és ràpid d'aprendre, Sara.
Sí, no? Expliquem una miqueta aquesta notícia, Mercè. L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha tornat a les festes de la Mercè amb un concert gratuït a la plaça de la Catedral, repetint amb idèntic èxit l'experiència que l'any passat va reunir més de 6.000 assistents. En aquest cas, l'OBC ha fet l'Ullet a Viena, capital convidada de la Mercè 2013, amb un concert dedicat al vals clàssic vienès.
Ignasi Miranda, molt bon dia. Ja has arribat ballant vals, també, eh?
Doncs,
aquest saltironet.
Mira, de vegades, quan s'ha d'entrar ràpid, es fan aquestes coses. Bon dia i per molts anys, Mercè.
Moltes gràcies, Ignasi Miranda. Ja ho dèiem ahir amb la Sara. L'Ignasi sempre va corrents a tot lloc, eh?
I ara també se n'anirà corrents
sí,
cap a la Basílica
exacte,
de la Mercè.
Cap a la Basílica de la Mercè, que avui és un dia important a Barcelona i per això compartim amb tots els oients.
Però tot això, abans de l'ofici solemne des de la Basílica de la Mercè, que Ràdio Estel retransmetrà en directe, el primer cafè que tindrem?
El primer cafè tindrem un debat molt interessant al Mirador de l'Actualitat dedicat a les presons. Ens plantegem, com has dit abans, Mercè, si són útils per la societat, si fan justícia, i sobretot també explorarem la tasca que molta gent de l'Església i molta gent anònima fa com a voluntària a les presons, ajudant aquests reclusos a redimir-se de les seves captivitats, seguint la terminologia clàssica. Ens acompanyaran l'advocat penalista Lluís Batlló, l'advocada de Justícia i Pau Núria Sastre i el mercedari Jesús Roy. En els últims minuts abans de les 9 entrevistarem el president de la Germandat de la Mercè, Ignasi Riera, que ens donarà alguns detalls sobre algunes investigacions que s'estan fent a la Basílica de la Mercè. Curioses aquestes investigacions.
Doncs estarem molt pendents del primer cafè d'avui. Gràcies, Ignasi.
A vosaltres. Dos minuts i mig i serà un quart de nou. Com us dèiem, Tarragona i Barcelona viuen aquests dies les seves respectives festes majors. A la capital del Tarragonès, amb motiu de Santa Tecla, es van concentrar ahir desenes d'activitats que van començar amb l'ofici solemne presidit per l'arcabisbe Jaume Pujol. En l'homilia, el titular de l'arxidiòcesi de Tarragona va recordar la connexió tarragonina amb Tecla, deixeble de Sant Pau i una dona exemplar que, segons les seves paraules, ens interpel·la 20 segles després. Monsenyor Pujol també va renovar la seva invitació a tots els creients perquè s'assumin físicament o espiritualment a les beatificacions de 522 màrtirs espanyols el proper 13 d'octubre, precisament a Tarragona. Després de la missa, la plaça de la Font va ser el centre de la diada amb castells i altres activitats i a la tarda es va fer la tradicional processó pels carrers de la ciutat amb el braç de Santa Tecla, una relíquia molt estimada pels tarragonins. Tornem a recordar d'altra banda que avui a Barcelona és el dia gran de les festes de la Mercè. A la Basílica de la Patrona de Barcelona, el cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac presidirà d'aquí a poc més de dues hores una concelebració eucarística on seran presents el president Artur Mas, l'alcalde Xavier Trias i nombroses autoritats civils i militars, així com representants de cases regionals, altres entitats i la família mercedària. Ràdio Estel transmetrà en directe des de 10 minuts abans de 2:15 aquesta celebració. el Papa Francesc ha condemnat rotundament l'atemptat comès diumenge per extremistes musulmans contra una església cristiana al Pakistan. El pontífex ha dit que la violència és inacceptable i ha demanat que s'augmentin els esforços de pau a la regió perquè aquesta pau, va afegir, és l'única solució. Concretament van ser dos els atemptats suïcides contra l'església de Tots Sants a la ciutat pakistanesa de Peshawar, on van morir almenys 78 persones i en van quedar ferides 110. Segons les últimes informacions policials, els dos terroristes armats amb 6 quilos d'explosius cadascun es van acostar al temple quan els més de 500 fidels congregats sortien d'una celebració. El primer ministre pakistanès, Nawaz Sharif, s'ha mostrat colpit per l'atac en les últimes hores i ha assegurat que els terroristes no tenen religió i que atacar contra altres persones va contra els ensenyaments de l'islam i de qualsevol creença. Un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el PSC, se suma a la tercera via proposada per Duran. Diari Ara titula Duran, ni sí ni no, sobre les paraules del líder d'Unió relacionades amb la consulta. El Punt Avui titula Consulta, es busca pregunta. Així es refereix als intents d'Esquerra de pactar una pregunta ja en el proper debat de política general al Parlament. El País, el PP i el PSOE obren la porta a regular el paper del príncep Felip. El periòdico Convergència, Unió i Esquerra vernissen el seu pacte amb despesa social. Diari El Mundo, amb una imatge del rei amb crosses ahir a la Sarsuela, titula Del despatx al taller. Recordem que avui Joan Carles I serà operat. Diari ABC, amb una imatge de l'expresident Felipe González, titula aquest rotatiu amb una frase seva. Una Catalunya independent és impossible, diu el titular. I finalment, La Razón, també amb una imatge del rei, titula amb una frase del monarca. Demà al taller podeu venir de mecànics, diu el titular.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Connectem amb el filòleg Gabriel Genescà, com cada dia, que ens comenta algun article de premsa, un o més articles de premsa. Veurem amb què ens sorprèn avui. Gabriel Genescà, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què ens comentes avui?
Avui farem una cosa excepcional.
Endavant, doncs.
Darrerament s'ha posat de moda l'expressió fer trampes al solitari. A propòsit d'això, avui vull comentar dues declaracions que han aparegut als mitjans a les darreres 24 hores, si bé aquest cop no es tractarà d'articles periodístics. Em refereixo a l'entrevista que ahir van fer a RAC1 a l'eurodiputat català Salvador Sedó i a la notícia que heu comentat avui i que va publicar el canal 324 sobre la interlocutòria en què el Tribunal Constitucional rebutjava la recusació del seu president. Amb dos documents periodístics es poden consultar avui a la xarxa. L'eurodiputat català va declarar ahir al programa Jordi Basté que és possible un estat propi dintre d'Espanya. Per la seva banda, a la resolució del ple del Tribunal Constitucional, podem llegir literalment que la imparcialitat que exige l'article 22 de la Ley Orgánica del Tribunal no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político casi imposible de cumplir en cualesquiera profesionales, también en los juristas de reconocida competencia. Aquestes dues afirmacions, sobretot en el moment en què s'han fet, i tenint en compte les persones que les han pronunciat, un polític i uns magistrats, són, al meu entendre, dos exemples de fer trampes al solitari. Després de l'11 de setembre, i abans fins i tot, afirmar que Catalunya pot ser un estat dins d'Espanya sona més o menys com dir que hi pot haver un punt i a part a dintre d'un paràgraf. Pel que fa a la interlocutòria esmentada, no deixa de ser també un joc de paraules sostenir que imparcialitat no és neutralitat. Per molts matisos que vulguem trobar a aquests dos termes, és evident que, com es diu vulgarment, la dona del César, a banda de ser-ho, ho ha de semblar. I això és el que no ha fet el senyor Pérez de los Cobos, que en les seves declaracions reiteradament ha evidenciat un partidisme que, a ulls de tothom, és incompatible per poder exercir el seu càrrec. Potser, entre els molts símptomes de la crisi que patim, també hauríem d'incloure el fet que jutges i polítics no afinin prou en les seves declaracions públiques i intentin vendre'ns gat per llebre fent trampes al solitari. Tanmateix, em sembla que tots plegats ja som prou grans per adonar-nos que quan ens volen ensarronar. Ara, precisament ara, el que la gent demana són paraules clares i no jocs de paraules.
Doncs moltes gràcies per aquest descosit d'avui, Festa de la Mercè, Gabriel Genescà, filòleg. Fins demà, si Déu vol.
Fins demà i felicitats a la Mercè.
Gràcies. Adéu.
Ràdio Estel. Si tens un iPhone, tens Ràdio Estel. Descarrega't l'app per iPhone i iPad de Ràdio Estel i escolta la ràdio en directe, accedeix a les xarxes socials i també a la nostra web per no perdre't res. Posa ritme al teu iPhone, descarrega't l'app de Ràdio Estel i que el teu dia sigui sempre de bona nota. Tens iPhone? Doncs tens Ràdio Estel. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Bracafé els ofereix el temps.
Primera setmana de tardor amb temperatures que continuen sent d'estiu i sembla que aquesta calor anirà més al llarg dels pròxims dies per l'entrada de vent càlid procedent del nord d'Àfrica. El temps serà assolellat, però això sí, amb matisos a la costa sud, hi haurà força núvols per l'efecte del vent marítim i humit del sud. Aquest ambient d'estiu, amb temperatures, com dèiem, que arribaran als 30 graus, es mantindran com a mínim fins divendres. La incertesa la tindrem de cara al cap de setmana en què una pertorbació s'acostarà a casa nostra de moment, però a gaudir d'aquests dies d'altes temperatures.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, el doctor Mateo resoldrà els teus dubtes de fe a l'espai en 5 minuts. Un consultori amb el capellà delegat de pastoral per la família del Bisbat d'Urgell i doctor en teologia, mossèn Joan Antoni Mateo. De dilluns a diumenge a les 11 de la nit, en 5 minuts, a Ràdio Estel. Envia les teves consultes a en5minuts@radioestel.cat.
Sent client de Caixa Empresa, com creu que serà el seu préstec ICO a la Caixa?
Estic segura que tota la tramitació serà simple i flexible gràcies a l'assessorament del gestor de negoci de l'oficina.
A la Caixa posem a la seva disposició els préstecs ICO per donar suport als projectes d'inversió i d'internacionalització que tingui, tan fàcil com li cal a la seva empresa. Caixa Empresa. En els negocis sempre estem al seu costat.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercorp.
Com ara, la mitja peça de formatge curat d'ovella Flor de Yeltes per només 22,50 euros.
I de regal t'emportes mitja peça de xoriço i mitja de llonganissa d'en Savall.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor.
I també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
La presó és un instrument de la nostra societat que es basa en la necessitat de justícia. Els delinqüents reben el càstig de la privació de llibertat, com tots sabem, pels delictes que han comès. Un cop investigats els casos, jutjades les persones i si es demostra la culpabilitat, condemnades. Més enllà d'aquesta dimensió, però, hi ha un significat molt més profund, que és el de la reparació o la reinserció. És per això que si la justícia penitenciària no va acompanyada de l'ajuda social als presos perquè es replantegi revisin el seu comportament i no tornin a delinquir, no es compleix l'objectiu principal pel qual existeixen. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, el Consell de Ministres aprovava, recordem, el divendres passat la reforma del Codi Penal que inclou, entre les principals novetats, la presó permanent revisable per a terroristes i també casos d'assassinat especialment greus per la indefensió de la víctima. La pena es reservarà per casos d'excepcional gravetat i que un cop completa una part rellevant de la condemna, el pres podrà obtenir la llibertat condicional si s'acredita la seva reinserció. Per tant, segons va dir el ministre Alberto Ruiz Gallardón, és una pena de presó indeterminada però subjectiva de revisió reservada per delictes d'extrema gravetat com dèiem, els homicidis terroristes, també els caps d'estat genocidis, agressió sexual o assassinats especialment greus quan les víctimes són menors o col·lectius vulnerables. La revisió es podrà demanar anualment. Però la presó no és només perquè hi vagin els assassins i homicides, és a dir, els qui provoquen la mort d'altres persones. També és pels qui, per exemple, cometen altres delictes, entre ells els econòmics. I aquí entra la corrupció. Entre les mesures del nou Codi Penal en aquesta qüestió destaquen, per exemple, la creació d'un nou delicte de finançament il·legal de partits i també l'augment de la vigilància de la gestió dels tresorers de les formacions polítiques. Amb aquestes i altres aplicacions, la presó té una gran rellevància social. Tothom considera necessària la seva existència, però en el fons sembla que la majoria de la societat catalana i espanyola no té clar si és un instrument eficaç per aconseguir una societat amb més pau, més justícia i més prosperitat i benestar. El concepte cristià de la captivitat i de la redempció de captius, molt propi del carisma mercedari, és un altre dels punts per la nostra reflexió d'avui, Festa de la Mare de Déu de la Mercè. L'any 1203, Sant Pere Nolasc va aconseguir la primera redempció de captius a València, quan va ser alliberat un important grup de presos. És l'origen de l'Ordre de la Mercè, de la qual parteix tota una manera d'actuar en la societat lligada, d'altra banda, a l'Església i als principis cristians. I és que per parlar de les presons no es pot ignorar aquesta dimensió històrica que representa l'acció cristiana en aquells llocs amb els reclusos.
Gràcies, Sara. Amb aquests plantejaments entrem en matèria amb el nostre mirador d'avui. Per fer-ho ens acompanyen Jesús Roy, mercedari i capellà de les presons de Bad Ras i també una presó de dones que hi ha també al Vallès. Bon dia.
Al Llobregat.
Al Llobregat, perdó, sí, sí, sí.
Bon dia. Bon dia. I bona festa de la Mercè.
I bona festa de la Mercè, com estem?
Molt bé.
Pels mercedaris és una festa important avui.
Molt especial, sí, sí.
És la que permet visualitzar també la vostra feina.
Sí.
També saludem, d'altra banda, l'advocada que ens acompanya avui, vinculada a Justícia i Pau. Ella és Núria Sastre, benvinguda.
Bon dia,
com estem?
Molt bé.
També de les presons podrem dir moltes coses, des del punt
bé,
de vista...
Bé, pels anys que fa que he hagut d'anar-hi i pels clients, etc. Uh-huh. I també per accions com a grup de voluntari assessorant. Uh-huh. És a dir, són... Bueno, una mica d'experiència sí que considero que tinc.
Doncs molt bé, n'estem segurs i per això l'hem convidada. Senyora Núria Sastre, també hem de dir que vostè, per tant, ho fa a totes les presons, de voluntària i de professional.
Bé, ho he estat fent durant molts anys, sí, sí, simultàniament.
Molt bé, moltes gràcies. I finalment saludem l'advocat penalista Lluís Batlló, que segurament molts oients coneixen d'anteriors experiències en aquest programa, el primer cafè de Ràdio Estel. Senyor Lluís Batlló, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I bona festa de la Mercè.
Igualment.
La primera pregunta que els faig, senyors, senyora, serveixen d'alguna cosa les presons? Són útils perquè hi hagi més justícia i perquè els qui fan un mal puguin reparar-lo?
Bé, jo penso que la presó és necessària i, a més, és útil a vegades, no sempre. La presó té tres objectius. Un és, com tu deies, Ignasi, al principi, el càstig, no? El que passa és que aquest és l'objectiu més antic i més, diguéssim, passat de moda, per dir-ho així, perquè hi ha dos objectius més enllà d'aquest càstig, d'aquesta retribució, que és, per una banda, prevenir a la gent de que no cometi delictes, tenint en compte que hi ha la presó, diguéssim, com a amenaça en el cas de que alguna persona volgués cometre un delicte. I per altra banda, i aquest sí que és, diguéssim, l'objectiu més modern i més important i més és el que està a la Constitució, diguéssim, promulgat, que és la prevenció especial, és a dir, la possibilitat de reinserció d'una persona perquè pugui tornar a viure en societat.
Uh-huh. Pare Jesús Roy, per exemple.
Sí. Es, o sea, es una pregunta compleja. Si sirven de algo las prisiones. Porque uno dice, yo creo que hay demasiada gente que para casos determinados, pues tiene que haber algún tipo, diríamos, de correctivo, sí, pero es importante que la prisión cumpla no solo la guardia y custodia, sino también, sobre todo, esa reinserción y que al preso se le dé las herramientas para que pueda, pues eso, reintegrarse a la sociedad. Y yo creo que en eso es importante, pues, ese tema, no sé, pues, de alguna manera, de esa, no tanto la justicia a veces punitiva, sino más una justicia restaurativa, es decir, una justicia donde se tenga en cuenta también a la víctima y que de alguna manera haya, pues no sé, una reparación de no sé, de algun tipus.
Sí, perquè la justícia és un conjunt de factors, de fet. No és només el càstig, abans parlant del càstig, potser necessari, la societat en el seu conjunt entén que és necessari que hi hagi un càstig de privació de llibertat per als delictes, però clar, justícia també és ajudar la persona a refer-se, sí. També és tenir en compte els seus drets i defensar-la. Els advocats ho saben prou bé, no? Sí. Els penalistes especialment. Senyora Sastre.
No solament això, sinó que la llei general penitenciària, que està vigent, diu que la primera finalitat, i és que a més no solament ho diu la llei general penitenciària, també ho diu la Constitució, diu que és la reeducació i la reinserció. Aquesta és la primera finalitat, la segona és la retenció i la custòdia. O sigui, primer, rehabilitació, segona, seguretat i compliment de les sentències, i, però clar, això, mantenir aquest equilibri és un tema molt difícil. Es fan molts esforços, però jo diria que quan si em preguntes si serveixen, jo diria que el resultat no és bo. No és bo.
Aquesta és una mica la sensació que tenim tots sobre l'estat d'opinió general. És a dir, tothom pensa que és necessari que hi hagi presons, però tothom té clar que no serveixen per la raó, sí, per la qual estan fetes.
Bueno, hi ha un problema econòmic en quant a la reinserció. Vull dir, la reinserció costa molts diners perquè és evident que no s'ha de deixar una persona a la presó a que passi tots uns anys i al cap d'aquests anys es pugui reinsertar la societat. Això no té sentit. La reinserció és a base de cursos, és a base de psicòlegs, de que la Junta de Tractament pugui anar, diguéssim, seguint amb una persona perquè al final sí que pugui sortir i això sí que és el que econòmicament doncs costa molts diners. I què passa? Que els polítics sempre faran una bona propaganda del seu programa, pues, fent carreteres, fent col·legis, però mai fent presons. Si vosaltres veieu, quan es diu de fer una presó a segons quin lloc, ja, bueno, tothom comença, pues, el primer, l'alcalde de la localitat ja no la vol, etcètera, no? Vull dir,
els veïns que no la volen a prop de casa.
És una patata calenta que no vol ningú.
Sí, sí. Segurament Jesús Roig també s'hi ha trobat, no? Amb aquestes presons noves o no tan noves on vostè treballa.
Sí. O sea, al principio sí, siempre hay esa oposición que me imagino que es también un poco miedo a lo desconocido. Y porque, bueno, pues... Y luego también, pues eso, pues bueno, pues... De alguna manera... Las prisiones, cuanto más lejos estén, para empezar ya las quitamos de las ciudades. Ya al campo y casi que pasen desapercibidas, que pases por allí y te des cuenta. Por lo tanto, sí que hay ese miedo y ese desconocimiento de que realmente allá pues hay personas.
Abans no ho hem dit, una de les presons on treballa Jesús Roy és la de Can Brians 1 de dones, una presó de dones, a part de la de Batràs. Després li preguntarem com veu vostè una presó per dintre del que es pugui explicar, però abans els vull preguntar, senyors, com es pot gestionar, segons vostè, socialment aquest necessari equilibri entre justícia i perdó, quan sovint, no ho hem d'ignorar, la societat reclama penes més contundents de les que hi ha en l'ordenament jurídic, la cadena perpètua o fins i tot la pena de mort. Ho hem vist en manifestacions contra el terrorisme i fins i tot si es fessin enquestes ens sorprendríem de la gent que vol reinstaurar la pena de mort en alguns casos.
A veure, jo crec que has tret un tema molt interessant perquè la justícia i el perdó són dues coses, diguéssim, una mica incompatibles, en el sentit de que el perdó jo crec que és algo que podríem dir que està en l'esfera moral de les persones, i la justícia, desgraciadament, segurament, però la justícia no perdona. La justícia és implacable. Jo, a vegades, doncs, he tingut clients que pots dir, oh, aquesta persona entra a la presó després de molts anys des que va cometre el delicte, llavors ara ja té una família, està reinsertat, però la justícia al final arriba i, desgraciadament, doncs, passa pues, que té que ingressar, no? Per tant, jo crec que el tema és això, intentar mirar de que la reinserció es dugui a terme com, diguéssim, amb tots els mitjans possibles.
Ha dit incompatible. Estan d'acord els altres que la justícia i el perdó són incompatibles?
A veure, no del tot. No del tot.
Especialment des de la visió cristiana.
Ha de, el difícil és trobar la mesura justa, que a més potser és diferent per cada pres, no? A veure, perdoneu que torni una mica enrere. El company ha dit la qüestió del pressupost i tal. Catalunya, que té les competències en tema penitenciari, amb la gestió dels centres penitenciaris, ha dedicat i dedica un pressupost immens, molt més immens del que la gent es pensa, per les presons. Tant és així que a sobre hi ha dues presons que no s'obren, a més, ara per falta de pressupost, perquè vol dir una quantitat de personal i un moviment que en aquest moment el país no es pot permetre, com tots sabem, en plena crisi. Aleshores, precisament per això, jo penso que seria bo trobar moltes variants, moltes alternatives, que no fossin precisament que la gent hagi d'estar allà recluïda, perquè la gent allà es degrada, s'aïlla, o sigui, tot allà va enrere. Aquesta persona no va endavant des del primer moment, sinó que pateix una regressió personal, social i de tots tipus. Una altra cosa és que hi hagi gent que després reaccioni, que n'hi ha, i realment allò ho aprofitin, però per uns quants que ho aprofiten, la majoria acaben molt tocats i tornen molt malament a fora i reincideixen, i amb el qual aquesta roda es torna a començar, i aquí s'han gastat molts i molts diners dels contribuents. Això també hauria de fer pensar.
Bueno, perdona, és que hi ha una cosa que ha dit ella que és veritat. El post-compliment de la presó és un gran problema, saps?
És un repte importantíssim
per la
societat.
Perquè a la presó, diguéssim, pues, bueno, hi ha aquest pressupost, però què es fa després amb l'intern una vegada surt en llibertat? El que dius, no? No té feina, no té...
Potser la importància de l'ajuda, per això, no? I sí. Aquí sabem que hi ha moltíssimes entitats, no acabaríem si comencéssim a esmentar-les, a part de la família mercedària, entitats de la societat civil, no totes d'inspiració cristiana, necessàriament. Pare Jesús Roy.
El equilibri, o sea, yo creo que en la justicia, ya sé que es muy difícil... Tiene que haber, o sea, humanidad, por decirlo de alguna manera, y desde el plano cristiano diríamos misericordia. Es decir, yo creo que una justicia sin solo ley, pues, porque las personas, o sea, quienes están en la cárcel no son ni números ni expedientes, sino que son personas, y esas personas, no solo ellas, sino con su familia y con las circunstancias que les ha llevado allá. Luego también, pues, lo de la cadena perpetua, yo creo que a veces se tiende a hacer leyes a veces a base de pues ha pasado algo grave, pues venga, vamos a legislar. Yo creo que se tiene que legislar justo, o sea, cuando ya haya un equilibrio, porque en fin, en los ardores se pueden cometer también errores, y luego pues un día en la prisión, que no digo que en fin, o sea, es duro, pues años, y luego el que sale a veces ya tan tocado que casi ya, no voy a decir, pero casi ya ni es persona, o sea, está tan prisionizado que es muy difícil quitar todo eso, o sea, por tanto la reinserción debe estar muy metida ahí.
Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen el mercedari Jesús Roy, capellà de les presons de Bat Ras i Can Brians 1 de Dones, també l'advocada Núria Sastre i l'advocat penalista Lluís Batlló. Núria Sastre, volia comentar alguna cosa més sobre
sí,
això?
Sí, jo volia fer una menció a que s'han fet intents de trobar alternatives a la presó, i, per exemple, en l'anterior codi penal, que per cert van durir molt les penes, i això ha sigut un autèntic desastre, almenys des del meu punt de vista, perquè no permet graduar pràcticament, i llavors això és, un, és uns nivells que fa que hagin de passar pel mateix lloc molta gent que podria... És a dir, jo defenso que el Codi Penal anterior, que un robatori podia tenir una pena d'entre 6 mesos i 6 anys, depèn de la gravetat, doncs era millor que una pena de 2 a 5, per exemple, no? Perquè no permet modulacions. Llavors, es va crear una de les mesures alternatives. Això era un camp que va oferir moltes esperances, però llavors, bé, els criteris, els pressupostos, qüestió, això ha sigut un fracàs, o per falta de mitjans, per falta de voluntat política, i quan tu vas a un jutge i dius, miri, per què no li posa una mesura alternativa, el jutge o el fiscal diu, ah, no, si després això no es compleix perquè hi ha una llista d'espera de 3 anys i que caduca, prescriu, per tant, una finestra que s'havia obert, com era que molta gent, en comptes d'anar a la presó, fes algun tipus de treball social i tal, doncs ha quedat molt reduït perquè tot això no s'ha desenvolupat. I aleshores això encara està a la llei.
Uh-huh. Per què creu que no s'ha desenvolupat o per què creuen?
Bueno, sí.
Perquè, clar, són treballs que no deixen de ser obligats. Sí, s'obliga la persona a fer això.
El que passa és que hi ha una... Bueno, s'obliga. Sempre els treballs en benefici de la comunitat sempre ha tingut que donar el vistiplau a la persona, perquè l'alternativa és la persona. Llavors, la persona pot escollir la possibilitat de treballar. Qual ha estat el problema? Pues l'atur. És que realment, clar, si no hi ha feina en general, tampoc hi ha aquesta feina ni que es pugui fer voluntària, perquè abans potser la feien voluntaris i ara no, no. Ara jo estic totalment d'acord de que és molt trist de que el legislador instaurés aquesta pena molt més d'acord amb això que dèiem de l'objectiu de la reinserció, i que no ha estat possible doncs, dur-lo a terme d'una manera correcta. Jo el que sí que volia comentar respecte al projecte de nou Codi Penal del presó permanent revisable...
Sí, els volia demanar l'opinió.
Sí,
sobre
a veure, s'ha volgut equiparar a la cadena perpètua, però tampoc és una cadena perpètua. Perquè la cadena perpètua, com el seu nom indica, seria perpètua, i això aniria en contra de l'objectiu de la reinserció, que és el que dèiem que està promulgat a la Constitució, no? La prisió permanent revisable és una presó de 25 anys, a partir dels quals hi haurà una junta que podrà veure si aquesta persona, després d'aquest compliment de presó de 25 anys, té la possibilitat de sortir o no. Però és que, a més, això no té res a veure amb una, diguéssim, situació des del punt de vista penitenciària que existeix en qualsevol cas, que són els graus penitenciaris. Vull dir, una persona que la poguessin condemnar a la presó permanent revisable d'aquests 25 anys de condemna, entre cometes, obligatòria, també tindria la possibilitat d'accedir, una vegada hagi complert una quarta part de la condemna, al tercer grau penitenciari, que vol dir que solament aniria a dormir a la presó. Amb això no estic ni criticant-lo ni alabant-lo, simplement vull dir que...
No és el mateix que la cadena perpètua.
No és el mateix, el que passa és que jo crec que el ministre doncs, ha volgut posar aquest nom de presó permanent revisable per allò que dèiem de la prevenció general, no? I ara la gent diu, ui, cadena perpètua. No és cadena perpètua perquè no pot existir al nostre país la cadena perpètua.
Però hi ha gent que potser també estaria d'acord amb una cadena perpètua, tot i que com a mínim pot ser discutible, però per a molts
sí, sí.
És inconstitucional.
Bueno, com
també.
La pena de mort, hi ha gent que està d'acord, no? El Jus Puniendi, la possibilitat que és més radical de l'Estat, diguéssim, és ficar una persona a la presó, privar-li de la seva llibertat. És el poder més important que té l'Estat. Uh-huh. I, diguéssim, pues, en altres països inclús passa per treure-li la vida. No, jo no, realment estic absolutament en contra.
Sí, sí, evidentment. Sí, ens hem posicionat aquí també clarament.
Bueno, és que, sí...
A favor de l'abolició de la pena de mort, sí. Això està clar. Senyora Sastre, pare Roy, alguna cosa més? Sobre la cadena perpètua revisable, també estan en contra?
La cadena perpètua revisable o permanent revisable,
perdó.
A veure, a mi, jo en principi estic en contra, però estic en contra perquè conec que després els criteris d'aplicació determinen absolutament com vagin les coses. És a dir, amb les mateixes lleis, en un lloc s'aplica d'una manera i en un altre d'una altra. Llavors això, tot el que sigui deixar el criteri d'un jutge en qüestió, de que li toqui, o de la Junta que li toqui, amb tot el respecte del món, perquè n'hi ha que ho fan molt bé, em preocupa moltíssim, perquè he vist interns podrir-se anys i anys perquè la Junta considerava que encara no estava madur per sortir amb un permís. Llavors això condicionava la seva progressió al tercer grau, etc. I anys i anys i anys i anys. I potser en un altre lloc es fa totalment diferent. Llavors amb la persona aquesta revisable, doncs el pobre que li caigui, a veure, tot i que entenc que sí, que comès un delicte, doncs ha de pagar i ha d'alguna manera ha de respondre davant de la societat, però ho veig molt perillós.
Un detall, en aquests moments a la legislació espanyola el temps màxim de condemna són 25, 30 anys?
40.
40, perdó.
En cas extrem de terrorisme, etc., diguéssim, serien 40, amb la qual en realitat estaríem parlant de què és pitjor, que et condemnin a 40 anys, que et condemnin a la presó permanent revisable. Segons.
Clar, perquè ha dit vostè que són 25.
Sí, i són revisables, vull dir que en canvi els 40 no són revisables, teòricament.
Sí que es va implantar un criteri, el de la doctrina Pagot, que és el descompte d'anys sobre la condemna, que de vegades són a 1.000 anys o a 200 anys, i no sobre els 30 anys, que sí, això va ser un canvi important en la legislació penitenciària, sobretot pels terroristes.
Moltíssim. Bueno, això ho va treure el Tribunal Suprem i després va ser corroborat per el Tribunal Constitucional. El que passa és que ara han començat a sortir sentències en contra de la doctrina Parot, perquè al principi s'aplicava a terroristes i després, segons quins tribunals, la volien aplicar també a altres delictes molt greus, però que no eren de terrorisme.
El nom de Parot és el d'un conegut, tristament conegut terrorista d'ETA, Henri Parot, que s'havia beneficiat, i per això es va fer, no? S'havia beneficiat d'aquest descompte sobre els 30 anys, que abans eren 30.
Bueno, precisament s'havia beneficiat. Estava a punt de beneficiar-se quan va sortir.
Lo
qual també no deixa de ser, diguéssim, sempre que partim de la base de que la llei penal no és retroactiva quan és en contra del reo, no és normal, per molt dolent que pugui ser aquesta persona, que quan estigui a punt de sortir, el Tribunal Suprem tregui una doctrina per la qual ell li digui, ara t'estaràs 25 anys més, no? Dius, hombre, a veure, no, o sigui, això tu tens que saber al principi, diguéssim, no després, quan estàs a punt de complir la pena.
Segur que podríem passar-nos molta estona parlant de detalls de legislació i detalls judicials i de justícia penitenciària, però em sembla molt interessant que vostès, sobretot els experts en dret, ens hagin recordat aquests temes. Però, si els sembla, deixem de banda les qüestions estrictament de dret i parlem una mica de l'acció solidària, humanitària i també religiosa a les presons. Com és aquesta acció per l'experiència de Jesús Roy, també de Núria Sastre i potser, encara que sigui bàsicament des del vessant professional, també Lluís Batlló? Si vol començar el pare Jesús Roy, que ha dit abans que és duríssim un dia a la presó i vostè ho ha vist.
Duríssimo en el sentido de que estás privado de libertad. Por lo tanto, no puedes hacer lo que tú quieres, sino lo que de alguna manera queda determinado. O sea, yo creo que a ver, es duro en ese sentido. Y duro porque estás alejado de tu familia, duro pues eso, pues porque circunstancias a veces exteriores a ti pueden más, pues en decisiones. Yo estoy pensando cuando a una mujer que está en prisión, pues le dicen que ha muerto su padre o algún familiar y que no puedes ir a estar con ellos en esos momentos, pues claro, son situaciones muy duras. La Iglesia, pues bueno, pues está allí presente, y por supuesto, pues también, bueno, como Iglesia estamos la Orden de la Merced, y yo creo que se hace una tarea importante, que igual a veces no se ve mucho, pero es una presencia, bueno, pues de intentar, o sea, pues humanizar esas situaciones, acompañar a aquellas personas que están privadas de libertad y que gracias a muchos voluntarios se hace presente esa faceta de solidaridad, de humanidad, de cercanía, de afectividad positiva, y yo creo que eso es importante.
Per exemple, vostè avui, després de sortir d'aquest debat, se'n va a Abat Ras a celebrar la missa.
La missa.
Quants interns, per exemple, li participen en una missa un dia com avui?
Sí, hombre, hoy un día como...
És extraordinari, no?
Sí. Pero entre 50 y 60 internas pueden participar
el diumenge.
Los domingos entre unas 40 en la misa de Barrás. Hoy, pues por ser la Mercé, la patrona, pues bueno, pues siempre hay gente que tiene esa sensibilidad, que igual solo te viene el día de la patrona, o por decirlo de alguna manera, como en los pueblos, que solo van para las fiestas mayores. Pero bueno, pero es un sentimiento.
Es una mica como sí, la resta de la sociedad, bueno, ¿no?
Y, por ejemplo, en Barrás, pues viene a presidir la misa Monseñor Joan Godallol, que lleva varios años viniendo, y bueno, pues yo diría que, claro, las mujeres tal vez viven más, o sea, el sentimiento, la afectividad. Para mí las celebraciones son muy participadas, pues porque no solo por los cantos, sino por las oraciones, o sea, del corazón que salen, que las expresan ellas, que es un momento también, yo diría que de libertad, de poder expresar lo que llevan en el corazón, y eso yo creo que es importante, o sea, es un momento de paz. Yo alguna vez me decía ya alguna chica, pues aunque solo estuviéramos tres, es que tendría que venir solo por ese espacio donde uno puede pues expresar lo que lleva en el corazón.
I vostè com a sacerdot, predicar als interns, als reclusos, no és fàcil tampoc.
Pues bueno, no sé si...
O potser no és tan difícil com sembla, no? Perquè el missatge de l'Evangeli és senzill, a última hora.
Sí. Yo digo muchas veces, eso se resume en que nos tenemos que querer y nos tenemos que ayudar. O sea, que en ese sentido, a ver, es fácil, bueno, pues porque primero vienen las que quieren, o sea, por tanto, ahí no se obliga a nadie, y realmente tú ves que, bueno, pues eso, que ponen corazón e ilusión, y eso, pues a uno también le anima. Hay veces que viene algún voluntario de fuera que... Y dice, si en la calle, o sea, porque tú ves que están atentas y que participan y que cantan.
Cuando, pues, suprenen més seriosament de vegades que en una parròquia habitual.
Per jo creo que sí.
Doncs segur que aquesta tasca espiritual religiosa ajuda també les persones a reinserir-se. Em sembla que això els professionals del dret també ho poden veure, ho poden entendre, no?
Sí, no, jo estic
encara
segur...
que els toqui un altre paper, senyor Batlló.
Sí, no, jo estic segur que sí. A més, una cosa que ara sortia, ara quan parlava vosaltres, és que molta gent del carrer pensa, home, a la presó hi ha, entre cometes, els dolents. En absolut, Vull dir, a veure, la possibilitat de cometre un delicte i estar a la presó, això és transversal, que es diu ara, toca a les persones de qualsevol classe social, de qualsevol cultura, i la gent no és bona o dolenta. La gent, pues, a vegades és dèbil, la gent ha pogut tenir un error a la seva vida, vull dir, però la gent de la presó té els mateixos, moltes vegades, criteris, diguéssim, morals que altres persones. El que passa és que en un moment donat has pogut cometre un delicte, però vull dir que no s'hauria de fer mai aquesta distinció.
Núria Sastre, que també té experiència com a voluntària a les presons.
Sí. A veure, durant molt temps jo també he fet un voluntariat a la presó que consistia en fer com una assistència jurídica general i constatar que la majoria de la gent allà va absolutament perdut. Aquí ja podríem anar des de que un 50% de les preguntes era a veure si podíem averiguar quin era l'advocat que tenien, perquè o advocats, perquè si tenen diverses causes tenen diferents advocats, perden la noció, perden les adreces. O sigui, això és tan dur com de dir, és que no sé quin advocat m'ho porta, per tant, la meva defensa no sé per on va. Això és el pa de cada dia, durant anys i anys i anys.
És una pèrdua com de les capacitats personals, no? Com de la humanitat, de les
persones.
A veure,
quan allà vas com a voluntari, te n'adones que allà la gent està molt feta malbé, molt tocada, que es diria, en termes col·loquials. I com que està tan tocada, necessita de tot. I llavors ja passa una cosa que se situa en un esglaó perillós, que és el de dir, ai, tothom m'ha d'ajudar. I això tampoc és bo.
Clar, sí, perquè seria més passiu, això, no? Dir, ja m'ajudaran.
S'ha de combatre aquesta passivitat. Això és la meva experiència.
Sí, no, i a més una cosa que ara, una mica del que tu comentes, la presó, el que únic que podria treure és la llibertat ambulatòria, és a dir, la llibertat de poder anar d'un lloc a l'altre. Però el problema és que a les presons també es perden moltes altres llibertats. I vosaltres estareu d'acord que qualsevol persona, per trucar per telèfon, per tenir un vis-a-vis, per demanar un permís, per veure el seu advocat o amb una altra persona, tot és tan complicat, tan complex, tan burocràtic. A vegades demanes un permís i te'l donen al cap, de veritat, d'un any. Dius, home, era aquesta persona, pues vale, estem d'acord en que tenen que existir les presons, però més enllà de la llibertat ambulatòria no tindria que perdre d'altres.
Un últim apunt ja per acabar, senyor Lluís Batlló, pare Jesús Roy i senyora Núria Sastre. La presó preventiva, que de vegades és molt criticada, sobretot per determinats casos, continua tenint sentit?
Sí, a veure, té sentit per una raó, diguéssim, perquè a vegades hi ha persones que tenen uns indicis de criminalitat que pot fer pensar el jutge que és peligrosa i que pot reincidir, amb la qual
cosa... Es pot fugar, per exemple.
Es pot fugar o pot destruir proves. Aquestes són, diguéssim, els dos raonaments per poder decretar la presó. Ara, això sí, la presó preventiva no pot durar sine die. Hi ha un màxim de 2 anys i, si no, s'ha de deixar aquesta persona en llibertat.
Uh-huh. ¿Algún último comentario brevemente para acabar? Para Roy.
Yo creo que a veces se pasa, es decir, se utiliza demasiado la prisión preventiva. O sea, hay casos de personas que entran por primera vez, que son delitos pequeños, o en fin, que podrían hacer muchísimo mejor estando en casa y ayudando a la familia. Y yo creo que en ese sentido a veces se abusa de la prisión preventiva.
Uh-huh. También de acuerdo.
Hauria de ser només excepcional, porque uh-huh. tampoco. Aquí torno a allò que hem dit dels criteris. Per què un senyor que comet un robatori que tampoc té tanta importància va a la presó i un senyor que ha causat un accident com el de Galícia no hi va preventivament? Això la gent no ho entén i és que no té explicació.
Podríem entrar també en casos de corrupció on suposadament una persona s'apropia de molts diners per dir alguna cosa. Ho hem de deixar aquí, però ens ha semblat molt interessant la reflexió que avui ens han proporcionat de manera també transversal i plural el mercedari Jesús Roy, l'advocat penalista Lluís Batlló i l'advocada vinculada a Justícia i Pau, Núria Sastre. Tots tres, bona diada de la Mercè, i esperem que més enllà de la presó i de la dimensió del càstig trobem socialment fórmules per reinserir les persones autènticament, sigui amb treballs o sigui amb altres alternatives. Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Ara de seguida entrevistem el president de la Germandat de la Mercè.
Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la Carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tarragona inaugura l'any dedicat al cardenal Vidal i Barraquer. No et quedis enrere. Informa't de tota la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat. Diuen que la saviesa és allò que queda quan ja hem oblidat tot el que creiem saber. Si tens ganes de saborir allò que has après, si estàs cansat de coneixements fragmentaris i vols aconseguir una síntesi de pensament sòlida i alhora oberta i dialogant, matricula't a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. Informa't al 93 453 43 38 o entra al web filosofia.url.edu. La filosofia té per objecte l'ensenyament de la virtut, el deure i la vida recta. Marc Tuli Ciceró, jurista, filòsof i escriptor. Avui fem el cafè amb...
Amb Ignasi Riera, president de la Germandat de la Mercè de Barcelona, que avui està de festa, com qualsevol entitat vinculada a la devoció a aquesta advocació de la Mare de Déu, la patrona de Barcelona. Senyor Ignasi Riera, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes felicitats per la festa de la Mercè.
Moltíssimes gràcies. Igualment a tots els nostres amics i la gent que està a Barcelona.
Disculpi, però tenim només 2 minuts i li faig bàsicament una pregunta. S'està investigant sobre el lloc on està enterrat Sant Pere Nolasc, no? El fundador de l'Orde de la Mercè, a la Basílica de Barcelona.
Bueno, això després de que hem concluït les obres de restauració del cos d'edifici que està a l'esquerra de la porta principal de la Basílica, on va ser el primer mercedari, i els mercedaris asseguren que sota el subsol d'aquest cos d'edifici està enterrat Sant Pere Nolasc. Llavors estem mirant a veure quines possibilitats tècniques ens poden facilitar per poder fer aquesta trobada.
Molt bé, doncs esperem que el que es pugui trobar sigui útil i eficaç.
Home,
Vostès van organitzar diumenge passat la processó de la Mercè, restaurada ara fa 10 anys. Va anar bé, diumenge?
El diumenge va anar molt bé, a Déu gràcies, assistència de gent. Ens va fallar no poder arribar a la catedral, perquè hi havia uns altres actes que s'havien ja contractat prèviament, amb la qual no vam poder ser rebuts per l'eminència del senyor cardenal, però vam ser rebuts per autoritats a la plaça Sant Jaume i vam decidir complimentar i sortir al carrer amb la Verge de la Mercè i complir els 10 anys des que vam restaurar la processó.
Moltes gràcies, senyor Ignasi Riera, president de la Germandat de la Mercè de Barcelona, per haver-nos atès avui en un dia tan important. Ens veurem segurament a la Basílica d'aquí una estona en l'ofici solemne a 11:45. Una abraçada i bon dia.
Adéu, ben rebuts. Moltes gràcies, igualment.
Adéu, bon dia. I ara, amics oients, fins a les 9... compartim amb vosaltres la cançó Poli, de Nirvana, protagonista de l'efemèride d'avui. A les 9 tornen aquí a l'estudi de Ràdio Estel la Mercè Raga i la Sara Cruz amb la segona hora. No us ho perdeu. Dirty wings, let me take a ride. Cut yourself, want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself.